Benvinguts al programa Ruta 40, un podcast que a través dels fons i col·leccions de les Biblioteques Públiques de Barcelona us convidem a visitar i conèixer els espais curiosos i d'interès presents en l'entramat urbà, que sovint ens passen desapercebuts. És redescobrir la ciutat i adonar-se de la seva bellesa. En aquest Ruta 40 us proposem visitar espais històrics relacionats amb la salut mental i algun d'ells vinculats a les biblioteques i a un escriptor interessat pel tema com Narcís Oller. Ens trobem al passeig de Verdum i es pot escoltar el soroll del trànsit de vehicles i veure la gent atrafegada en les seves gestions diàries. Si dirigim les nostres passes cap al carrer del doctor Emili Pi i Molist, unes fonts d'aigua ens donaran la benvinguda al recinte del Parc Central de Nou Barris. Al trepitjar el terra, veurem que el paviment és de color vermellós terrós i fa forma de ziga-zaga per guiar les nostres passes fins a arribar a la plaça Major del Parc Central. Els arbres i les palmeres del voltant ens acolliran i abraçaran en el nostre camí, i els pardals, coloms i cotorres avisaran de la nostra arribada. A la llunyania, l'ombra projectada per un sortidor d'aigua d'una de les fonts en forma de rellotge de sol marcarà l'hora de la nostra arribada. Ja hi som, però a on? Un imponent i monumental edifici s'alça davant els nostres ulls. Es tracta de l'antic Institut Mental de la Santa Creu. És el projecte i somni fet realitat del doctor Emili Pi i Molist, que li va dur molt d'esforç i dedicació. La seva dona, Antònia Bacigalupi, cosina germana de la mare d'Eusebi Güell, també va contribuir econòmicament al projecte, després de la mort del seu marit. L'Institut Mental estava gestionat per la MIA, la molt il·lustre administració de l'antic Hospital de la Santa Creu, i la constituïen dos representants de l'Ajuntament i dos canonges del capítol catedralici, que es renovaven periòdicament. L'arquitecte Josep Oriol i Bernadet el va projectar el 1859, i Elias Rogent va dur a terme les obres de construcció en un estil historicista basant-se en l'ordre, equilibri i sobrietat, tot i que es va edificar en els anys del modernisme. Aquest monumental edifici estava format per 12 pavellons aïllats, perpendiculars a dues crugies paral·leles entre si, amb extensos hemicicles als dos extrems i un altre hemicicle més a la part de darrere, que duia a una capella. Quan va finalitzar les obres, el 1915, era l'edifici més gran de la ciutat de Barcelona. Les seves dimensions eren 700 metres de llarg per 200 d'ample, comparable en extensió al Palau de Versalles. A més, a les instal·lacions es disposava d'aigua corrent, nevera subterrània, i els interns podien treballar als horts, a més de sortir als jardins d'esbarjo. Va ser el bo i millor de l'època en innovació terapèutica en el camp de la psiquiatria. A la notícia de la seva inauguració, publicada a La Vanguardia el dia següent, el 20 de desembre de 1889, es podia llegir el següent. «Hay salas de labor, reunión, lectura y juego, excusados apropiados, laboratorios, escaleras sin ojo para evitar las tentativas de suicidio, pórticos para que puedan pasearse por ellos en tiempo desapacible y abundancia tal de agua alumbrada en las vecinas sierras que, según expresión del señor Pi y Molist, director del nuevo establecimiento, antes pecará el manicomio de pletórico que de exagüe». En el mateix article, quan van preguntar al catedràtic de la Facultat de Medicina, Rodríguez Méndez, la seva opinió sobre el manicomi, va respondre que no existia en Europa manicomio que le superase y que le igualara, quizás. A l'actualitat, la majoria dels espais interiors conservats de l'antic Institut Mental són visitables, encara que alguns només s'obren en moments puntuals com la Festa Major, en el mes de maig, per a poder dur a terme l'itinerari històric organitzat per l'Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, amb la col·laboració d'altres entitats, com la Biblioteca Nou Barris Aurora Díaz Plaja i la Parròquia de Sant Rafael, que mantenen obertes les seves portes perquè la gent les pugui veure. Ara, la plaça Major número 1 és la seu de l'Ajuntament de Districte de Nou Barris de Barcelona i abans havia estat l'edifici dedicat a l'administració de l'Institut Mental. A mà dreta de l'entrada principal s'inicien unes escales amb barana i graons de marbre blanc que condueixen a la planta noble, on abans hi havia un saló d'actes, una biblioteca, oficines i el despatx del director. A la part posterior d'aquests espais s'obre un claustre que combina paviment i jardí i una vegada es travessa, s'arriba al carrer, on just davant hi ha l'antiga capella de la institució, que anys enrere estava unida al complex monumental per una accedra semicircular, que per un costat conduïa a un dels pavellons d'homes i de l'altre a un de dones. El claustre de l'antic edifici de l'administració exercia de nexe d'unió entre el poder civil i el poder eclesiàstic, que eren membres de la molt il·lustre administració. El civil, situat cap a l'entrada principal, i l'eclesiàstic a la part del claustre més propera a la capella, on residien els germans de la Santa Creu. A la plaça Major número 2 hi ha la biblioteca de Nou Barris Aurora Díaz Plaja, que correspon a l'antiga secció de dones del manicomi. Té un pati interior, de paviment blanc, que ara correspon a les dependències de la Guàrdia Urbana. I al mig destaca una torre octogonal. Era on hi havia hagut la nevera i un gran dipòsit. També, fins l'any 2011, hi havia una caseta a la part inferior dreta del pati, coneguda popularment com el xalet, que havia estat l'habitatge particular d'una de les internes amb la minyona. L'antiga capella de l'Institut Mental de la Santa Creu avui dia està en obres per a la seva restauració i s'ha transformat en una parròquia sota l'advocació de l'arcàngel Rafael, que el seu nom significa Medicina de Déu. Tot i això, quan es va començar a construir a finals del segle XIX, l'advocació no era aquesta i devia ser la mateixa de la de l'Institut Mental, la Santa Creu, representada per Santa Helena, la mare de l'emperador Constantí al segle IV, que va trobar miraculosament la Vera Creu. La Santa Creu també és l'advocació de la capella de l'antic hospital de la Santa Creu, reflectida en els devocionaris. Tornant a la capella del Mental, aquesta estava formada per una nau principal, dues laterals més baixes i dos campanars. Es va construir en un estil historicista neomedieval. El seu interior està en procés de restauració i resta tancat a excepció d'algun dia assenyalat com és el de la Festa Major. A dins encara es pot veure les teles pintades a la volta de l'absis de la nau principal. Està subdividit en cinc espais i en un hi ha representada Santa Helena, descobridora de la Vera Creu. I a més, té altres elements de la Passió de Crist, com la corona d'espines i una escala. Als altres quatre espais hi ha les representacions humanes dels quatre evangelistes, amb les figures que els representen, que és el que es coneix com a tetramorf. El tetramorf el conformen l'àngel, que és Mateu, el bou, Lluc, el lleó, Marc, i falta la tela pintada que correspon a l'àliga, Joan, pendent de la seva restauració. Com es va arribar a projectar un edifici tan gran i monumental? Va ser gràcies al doctor Emili Pi i Molís, que que es va llicenciar en Medicina l'any 1846 i el 1848 va presentar a la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País la memòria sobre el modo más asequible de erigir un asilo, hospital o casa de locos para uno y otro sexo, acompañada de un proyecto de reglamento, publicat posteriorment el 1853. Després va entrar a treballar al servei annex d'Orats, vol dir bojos, de l'Hospital de la Santa Creu, a Ciutat Vella, i la molt il·lustre administració el va enviar a l'estranger perquè visités diversos manicomis europeus. Les seves experiències les va plasmar en un treball escrit el 1854, però no va ser fins al 1860 quan va escriure Proyecto Médico Razonado para la construcción del manicomio de la Santa Cruz de Barcelona. Els seus llibres es conserven a la Biblioteca Nacional de Catalunya, que era l'antic hospital de la Santa Creu, on va treballar de metge abans de la construcció de l'Institut Mental.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
El manicomi tenia capacitat per 700 malalts, que es distribuïen segons sexe, categoria social i malaltia. De les categories socials n'hi havia 3. La primera classe pagava 180 pessetes al mes. Tenien una luxosa habitació pròpia i la del seu guardià o criat. Els hi corresponia un menjador esplèndid i una sala d'estar i lavabos. També disposaven de jardí i jocs propis. Fins i tot, a una persona d'aquesta condició social se li va permetre la construcció d'una caseta per a la malalta amb la seva minyona dins de les instal·lacions hospitalàries. La segona classe pagava 125 pessetes i la tercera 70 pessetes mensuals. Aquesta darrera classe, amb el temps, va incorporar els malalts de beneficència a càrrec de la Diputació de Barcelona. A diferència dels malalts de primera, tenien sales modestes, però confortables, com ara la sala d'estar, el menjador i el pati. En relació a l'assistència mèdica al malalt mental, des de l'inici del segle XIX, hi ha dues tendències terapèutiques a Europa. Una primera tendència considerava el malalt irrecuperable i se l'havia de recloure. Una segona tendència considerava el malalt podia rebre un tractament específic que millorés el seu estat i, fins i tot, guarir la seva pertorbació. En el cas de Pi i Molist, es va mantenir en el terreny ideològic clarament psicologista, com a seguidor dels postulats de Charles Despin, François Leret i Jean-Étienne Esquirol. La bibliografia de finals del segle XX i del segle XXI relativa a l'Institut Mental de la Santa Creu i a altres de Catalunya es pot trobar a la secció de la col·lecció local de la Biblioteca de Nou Barris Aurora Díaz Plaja, situada a la plaça Major de Nou Barris número 2, a l'antic Institut Mental, concretament en els pavellons i pati on hi havia la secció femenina. Alguns títols interessants són Història de la psiquiatria a Catalunya, de Miguel Bernardo i Rafael Casas, de 1983, Estultífera Navis, la locura, el poder i la ciutat, de Josep Maria Comelles, de 2006, i Els bojos a Catalunya, 1850-2000, de Sílvia Ventura, de 2008. Gairebé no hi ha referències a com era la vida dels interns, però excepcionalment l'escriptor Narcís Oller, en la seva novel·la La bogeria, del 1898, descriu l'Institut Mental de la Santa Creu i la celebració d'un funeral d'un intern i antic client del protagonista, que es basa en una història real. Així doncs, al final del capítol 8 es pot llegir: la pobra dona venia ja amb els documents principals que l'impiedós formalisme espanyol exigeix, fins en el cas més peremptori, per a tancar un alienat. I al cap de 48 hores, arrodonits tots els requisits i dats tots els passos, en Daniel pogué ésser traslladat a un gran manicomi d'Horta, que no sé per quina tremebunda irrisió era anomenat el paradís. En un altre fragment de la novel·la, ni pel caminal ni pel jardí no es veia ànima vivent. I quan van baixar dels cotxes la vintena de persones que duien, no van sentir altra remor que la d'un brollador de doll bastant gruixut i la del xerroteig dels ocells ajocats pels arbres. Al mateix establiment, una d'aquestes construccions aplatanades, interminables, simètriques, amb la capella enlairant-se al mig, el departament d'homes a una banda, el de dones a l'altra, amb igual nombre de reixes i balcons i portes, sense que ningú hi guaités ni que ni una veu s'escampés de ses escletxes. Era d'una fredor que entrevessava els ossos. En el darrer fragment de text de la bogeria és una crítica a la inhumanitat de la societat i convida a la reflexió. Parteix del fet que la novel·la, cap responsable de la institució mental ha donat el condol a la família o s'ha presentat a l'enterrament del difunt i antic Horta. Però d'on has tret, em va dir llavors l'Armengol, amb profundíssima amargura, que on presideix una oficina hi pugui haver l'amor, ni la caritat, ni la pietat llagrimosa que busques? L'ordre, el reglament i una habitud rutinària, el lucre, i ofegaran sempre el sentiment. Això és un hospital que acull els ferits de la batalla eterna. Les baixes ni s'hi compten, en tant que hi arriba un altre a ocupar el llit encara tebi. Sempre seràs un noi. Però jo, abaixant el cap, vaig dir entre mi: Déu m'ho conservi i ens perdoni a tots. Narcís Oller, a part d'escriure sobre l'Institut Mental de la Santa Creu, també va escriure sobre un altre institut, el Frenopàtic de les Corts, i ens anem cap allà. Sortint de la Biblioteca Nou Barris, pel carrer del Doctor Pi i Molist, antigament anomenat carrer del Manicomi, ens arribem a la plaça Virrei Amat, on podem agafar el metro fins a la parada de Sants Estació i fer canvi a la línia 3, verda, fins a la parada Maria Cristina. Hem sortit al carrer i ens dirigim a la Gran Via de Carles III, que està sota la Diagonal, fins a arribar a l'Hospital de Xeus i l'entrada que té al carrer Mejía Lequérica. Durant el viatge hem pogut llegir que els primers establiments mentals del país van ser Torre Llunàtica a Lloret de Mar, el 1844. Considerat el primer centre a Catalunya per al tractament científic dels malalts mentals. El Sanatori Mental de Sant Boi de Llobregat, de 1854, i l'anomenat Nueva Belén, 1857, situat a Gràcia, al carrer Torrent de l'Olla, sota la Travessera de Dalt. La Torre Llunàtica va ser el primer centre d'Espanya on es va aplicar aquestes teràpies relacionades amb el treball, el jardí i l'hort, seguint el model de manicomi de Montpellier. Així doncs, uns quants anys abans de la primera pedra del mental de la Santa Creu de 1885, ens trobem un altre metge, Tomàs Dolça i Ricard, creador de l'Institut Frenopàtic de les Corts, el 1867, de caràcter privat i dirigit a la classe més benestant de l'època. Hem arribat al nostre destí i ens endinsem dins uns jardins molt ben cuidats, amb uns camins ben dissenyats, que tenen a un costat una caseta de dos pisos destinada a que hi visquessin els propietaris. El jardí ens condueix a la façana d'un gran edifici i davant seu té un petit estany rectangular, poc profund i d'aigües transparents, que ressegueix la façana i hi apareix reflectida. Thank you. Estem davant l'antic frenopàtic del barri de les Corts, que oferia atenció mèdica psiquiàtrica. L'edifici es va construir entre 1867 i 1869 i després va ser transformat entre 1872 i 1883 per l'arquitecte August Font. Tenia dues plantes en forma de T i estava format per la façana principal, d'estil neoclàssic i de composició simètrica, per l'ala de senyors, l'ala de senyores i centrada per una capella. En uns baixos relleus encara es pot llegir Departamento de Caballeros i Departamento de Señoras. A la façana posterior, el cos s'obria a dos patis enjardinats, situats a banda i banda de la capella. La construcció seguia els principis preconitzats per Samuel Tuckett a l'Anglaterra del segle XVIII. Integració de la naturalesa aprofitant els boscos i enjardinaments, amb elements constructius com ara estanys o cascades. A través d'un curt i estret vial, avui desaparegut, s'accedia al recinte, que estava tancat per un mur amb una reixa de ferro forjat. El frenopàtic es va fundar per la iniciativa del doctor Tomàs Dolça, nascut a la Canonja, avui comarca del Tarragonès, i va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona. A la ciutat comtal va conèixer a Pau Llorac i Malet, que exercia de practicant al manicomi de la Nova Betlem, de Gràcia, cap als anys 60 del segle XIX, i el va convèncer perquè fos el seu soci en el projecte de construcció d'un frenopàtic. Aquest primer projecte es va situar al barri de Gràcia, el 1863, i com es feia llavors, dividia els malalts ingressats segons el sexe i la classe social. Després, la institució es va traslladar a les Corts. Alhora, va estar en contacte amb el metge Antoni Pujades, creador del manicomi de Sant Boi de Llobregat el 1854, i també va viatjar a Europa amb el seu soci i després gendre, Pau Llorac. Tomàs Dolça i Pau Llorac van editar un full publicitari el 1874 per donar a conèixer el nou establiment de les Corts i unes làmines dels jardins. És interessant la descripció del lloc. Espesos bosques en los que árboles y arbustos están a miles, dibujando espaciosas calles, grandiosas plazas y caprichosos grupos que distraen y absorben la atención de los enfermos. En medio de esta posición se eleva, pues, el grandioso Instituto Frenopático, construido de pies y siguiendo los adelantos más modernos en la construcción de esta clase de establecimientos. La denominació d'Institut Frenopàtic la va escollir els doctors Dolça i Llorac com a millor terme que definia aquestes cases de salut. Com abans ha passat, tampoc gairebé no hi ha referències a com era la vida dels interns. Però excepcionalment, una altra vegada, el novel·lista Narcís Oller, en un relat titulat «On són els boigs?», descriu el frenopàtic de les Corts i l'ambient que hi troba en una visita. Enfiláram el carreró i veiérem, al capdamunt, un clos amb una porta de ferro, trista com la d'un fossar. El porter obrí, ens recomanà a un criat i sentírem que girava altre cop la clau. Grans caminals d'arbres i jardins s'estenien arreu i pocs passos haguérem de fer per arribar a la terrassa del Departament de Senyores, vorejada de pedrissos i flors. Llavors veiérem a mà dreta estendre's l'edifici baixet i llargarut, amb ses finestres i portes obertes, algunes de les quals eren animades per senyores que cosien o guaitaven tranquil·lament, arrambades als llindars. La quietud més discreta regnava per tot. En els pedrissos hi havia alguns grups parlant. Del vell mig del llarg davanter arrencava una altra paret, amb sa corresponent porta de ferro, igual a les altres. El guia l'obrí, ens presentà un altre criat i ens tancà de part de fora. Érem a la terrassa dels homes. Feia un sol esplèndid i tot allò estava animat com el pati d'un col·legi a l'hora de jugar. Però amb la diferència, favorable a l'oïda, que no hi havia crits ni xiscles. Allí, una colla jugaven a pilota. Ençà, uns quants escoltaven atentament un company que llegia el diari. Prenien el sol, arrecerats a la paret, alguns vells. Hi havia joves que es passejaven amunt i avall, qui llegint, qui rumiant. Més enllà, d'altres, recolzats a l'oberta finestra del pis de baix, conversaven amistosament amb el company de fora. Asseguts a una tauleta, dos jugaven, molt entretinguts, a dames. En aquella quarantena de pensionistes, sols dos ens semblaven un xic tocats. Un jove que, mal arrebossat amb la capa, es passejava amunt i avall, parlant tot sol, rient, movent amb l'elasticitat d'un còmic els músculs de la cara, els ulls extraordinàriament sortits, i un pobre vell que, assegut a terra, la gorra damunt dels genolls, resava en veu alta, assenyava i feia santos contínuament. Confesso que ni l'una ni l'altra no m'haurien semblat dorats fora d'aquell lloc. Si voleu consultar informació sobre el frenopàtic de les Corts, podeu llegir el llibre de Lluís Maria Bou i Roura titulat El frenopàtic de les Corts, història d'un centre de salut mental. Ajuntament de Barcelona 2007, que es troba a la col·lecció local de les biblioteques Miquel Llongueras i Montserrat Abelló. També hi trobareu guies del barri i dels jardins. A més, a la Biblioteca Montserrat Abelló podeu trobar la novel·la de Narcís Oller, La bogeria, de l'editorial Proa, que inclou la narració curta On són els boigs? I un fragment de les memòries de Narcís Oller, on explica com un antic client que va tenir quan era procurador li va inspirar la novel·la La bogeria. La bogeria de Narcís Oller no és tant la història d'un boig, sinó la discussió sobre els orígens de la malaltia i la influència que poden tenir els condicionaments socials. És tècnicament una novel·la innovadora, ja que abandona la narració en tercera persona i el diàleg i la narració predominen sobre les descripcions. L'obra, que temàticament és la novel·la més naturalista de l'escriptor, conté de fet una crítica al naturalisme de Zola, ja que Oller accepta la influència del medi, però no la de la llei de l'herència biològica. També l'obra és realista, ja que parteix d'un fet real i és la crònica d'una època. La història de tots aquests llocs de les Corts, els veïns la poden conèixer a través de les visites guiades que organitza l'associació Donar veu a la memòria, en col·laboració amb el districte de les Corts i les biblioteques Miquel Llongueras i Montserrat Abelló. D'aquesta manera podreu descobrir altres espais del barri en relació al frenopàtic, com els jardins dels Doctors Dolça, un reconeixement que la ciutat fa als precursors de la moderna socioteràpia, una sèrie de tècniques per millorar les habilitats socials i la convivència. I no podem concloure aquesta visita sense fer referència a una història real, curiosa i relacionada amb les institucions mentals del segle XIX. I és el cas de Joana Sagrera, el marit de la qual la va fer tancar en un manicomi i va ser gràcies a l'ajut del seu oncle que se'n va poder deslliurar. La notícia està publicada al diari Ara de dissabte 29 de març de 2025, sota el títol El triomf de Joana de Sagrera, a qui el marit la va fer tancar per boja. El seu cas va obrir un intens debat entre els metges europeus del segle XIX. Molt bona ruta i que us ho passeu molt bé. Shh.